Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'Hospital de Son Espases viu una nova situació crítica per manca de llits. Una setantena de persones estaven ahir ingressades en una llitera d'urgències en lloc de sa planta. L'IB Salut reconeix la saturació i l'atribueix a un increment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats i confia que es resoldrà en 2 o 3 dies, però que hauran de derivar pacients a altres centres. És divendres, dia 6 de febrer. Avui l'actualitat també passa per la crisi residencial. El preu de l'habitatge continua a l'alça. S'ha encarit un 21% al mes de gener en comparació amb l'any passat.
Són dades de la Societat de Taxació TINSA. A més, segons el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat, la superfície avisada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears el 2025 fins a un 36%.
I en aquest context, el govern confirma que descarta limitar el preu del lloguer.
Una decisió que ha pres després de conèixer el resultat d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que conclou que el control de rendes manté els preus elevats. José Luis Mateos, conseller d'Habitatge.
Se deriven una sèrie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
I treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones.
Les associacions de migrants lamenten que el servei ja està saturat i que els temps de tramitació són excessius. El sindicat CESIF ho atribueix a una falta de personal endèmica amb una gran temporalitat a les Balears.
I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Valladaloró i gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, nou director general de Cultura.
Substituirà Ricarda Vicens, que ha estat fins ara al càrrec i que ha presentat la renúncia per motius personals.
I han arribat al Museu de Mallorca més de 1.500 peces arqueològiques que havien estat expoliades. La Guàrdia Civil les va interceptar a finals del 2024.
Entre les peces hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i espases. Els agents les van localitzar quan van trobar a l'aeroport de Palma una dona que s'enduia a Alemanya part del material. Ara, els tècnics del Museu de Mallorca han de determinar el valor patrimonial històric.
I el temps és avui de nou notícia per mort de la borrasca Leonardo, mentre que a les Balears només hi ha activat avisos grocs per Malamà, Andalusia. La situació continua avui complicada.
1.500 veïnats de Grazalema a Cádiz han estat evacuats pel risc d'esllavissades. Els aqüífers estan tan plens que posen en perill estructural els edificis que hi ha al poble situat just damunt de les coves subterrànies. També hi ha hagut evacuacions a Còrdoba, la zona més pròxima al riu Guadalquivir, que ha crescut molt per les precipitacions.
A les Balears, la situació més complicada és avui. A la mà, Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, així és. Continua aquest temporal marítim. Després d'una nit marcada pel vent, ahir hora baixa també cop de vent que s'aturà acertant, varen arribar als 143 km per hora, i això es tradueix amb aquesta mala mà. Parlant d'onades màximes, perquè la boia de Mó han arribat als 8 metres, han superat aquests 8 metres i han fregat els 5 metres que ha passat Dragonera. Aquestes pròximes hores, durant el dia d'avui, continuarà el vent, però ho farà de manera moderada, i aquest temporal marítim anirà a la baixa, però continuarà present durant tota la jornada amb onades de 3 a 4 metres, per tant, pendents també d'aquesta situació marítima. Per altra banda, parlarem d'una jornada marcada pel cel destapat, sí que és vera, que a partir de migdia compareixeran núvols, sobretot a punts del Ponent, no parlant de precipitacions, i també hem de xerrar de temperatura, que és molt suau, ens va passar un front càlid, i amb aquest vent també ha fet que tinguéssim unes mínimes molt elevades. Ara mateix, termòmetres suaus, com deien, de 14 graus a Mó, Ciutadella, 13 graus a Manacor, Inca, 15 graus a Palma o 16 graus a Eivissa Vila.
I en els esports, el Mallorca visitarà demà el camp del Barça amb dues baixes i amb un possible retorn. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el capità Antonio Raillo va entrenar ahir amb la resta del grup i pot ser una de les principals novetats de l'11 de Jagó Barrasate per visitar demà el camp del líder, el Barça. Pel que fa a la infermeria, Maraix, Cumbula i Takuma Sano no podran viatjar a Barcelona. Pel que fa al Barça, Rafinha continua sense entrenar i té complicat jugar contra el Mallorca. A la Copa de la Reina, el Barça de Catacoll i Patri Jarro jugaran la semifinal després de guanyar per 0-4 al Reial Madrid, i a la Copa del Rei l'Atlètic de Madrid acompanya a Barça, Atlètic Club i Reial Societat a les semifinals. El Matalassés guanyaren per 0-5 al camp del Betis.
Són ara les 7:05. En Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Ansel López. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Parlant de la nova situació de col·lapse a l'Hospital de Son Espases per la manca de llits, una setantena de persones estaven ahir ingressades en una llitera d'urgències en lloc de sa planta. L'IB Salut reconeix aquesta situació, tot i que assegura ja el 100% dels llits a planta operatius, atribueix la sobreocupació a un canvi de perfil dels pacients que estan ingressats. Diu que hi ha més malalts crònics que estan més temps ingressats.
El Servei de Salut confia a resoldre aquesta situació en 2 o 3 dies. Per alliberar llits, derivarà pacients crònics a casa seva, reforçant l'atenció domiciliària, a hospitals sociosanitaris o als seus hospitals d'origen. El sindicat d'infermeria SATSE, però, denuncia que aquesta situació se sosté des de fa dies i que hi torna a haver un pic assistencial com el de la grip. La delegada del SATSE, Erlina Vijande, assegura que les urgències estan col·lapsades i apunta a la mala gestió per part de la gerència de l'hospital de referència.
S'estan generant zonas del servicio de urgencias por todo el hospital. O sea, se está ampliando el servicio de urgencias, pero esa no es la solución. La solución es que el paciente que lleva ahí 2, 3 o 4 días pueda subir a una planta, estar con su familia, tener un baño y tener unas condiciones y estar atendido en la unidad que le corresponde, con las enfermeras especializadas en lo que le corresponde y con el médico especializado que le corresponde. No tiene que estar todo apelotonado en un servicio de urgencias.
Pel que fa a la situació amb les malalties respiratòries, la incidència creix entre la població més vulnerable. Els casos de bronquiolitis entre menors de 5 anys passa de 521 a 738 per cada 100.000 habitants. També pugen, en aquest cas només 2 punts, les infeccions respiratòries agudes entre els majors de 60 anys. En canvi, segons aquestes mateixes dades, el sistema de vigilància d'infeccions, que corresponen a la setmana passada, la incidència de grip baixa 5 punts a la població en general, fins als 48 casos per cada 100.000 habitants.
I tot quan els metges de les Illes es preparen per la vaga estatal convocada entre els dies 16 i 20 de febrer, són 5 dies d'aturada amb els quals pretenen mostrar el seu desacord amb l'Estatut Marc. El sindicat Cimeval espera que el seguiment sigui alt i han duit a terme una assemblea informativa a l'Hospital de Manacor.
Calculen que el seguiment pot arribar fins al 80% dels facultatius, un grau similar al de convocatòries passades. Si res no canvia respecte del Ministeri de Sanitat, les aturades es repetiran una setmana cada mes fins al juny. Els motius que mantenen les mobilitzacions són la falta d'un estatut propi per al col·lectiu, que consideren que suposa una falta de reconeixement de la seva tasca i la sobrecàrrega de feina. Miguel Lázaro és el president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.
Desgraciadamente es verdad que el impacto en los pacientes va a aumentar la lista de espera, eso está claro, y eso es por lo que nosotros le pedimos y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez, está en la pelota en su tejado, que nos reciba, que negociemos un estatuto que reconozca la singularidad del colectivo médico.
La consellera de Salut, Manuela García, ha augurat que la vaga de metges alterarà l'activitat d'hospitals i de centres de salut de les Balears, tot i que dependrà del seguiment que tingui per part dels sindicats. També diu que es podran veure afectades les llistes d'espera en funció de les cites i intervencions que s'hagin de reprogramar. La consellera ha assegurat que hi haurà serveis mínims que garanteixin el dret a vaga.
Para que los ciudadanos que van a pagar las consecuencias de esta huelga tengan bien claro que es una incapacidad del gobierno de Sánchez, que es una incapacidad de la ministra para llegar a acuerdos, que no se puede hacer un estatuto marco a espalda de los profesionales, de los médicos en este caso, y a espalda de las comunidades autónomas.
I encara en matèria sanitària, el govern ha creat la Mesa d'Integració Sociosanitària de les Balears amb l'objectiu de millorar l'atenció a pacients crònics o d'edat avançada.
Segons ha explicat la consellera d'Afers Socials, Sandra Fernández, es tracta d'un organisme que simplifica els tràmits i s'adapta a la realitat dels col·lectius més vulnerables.
Demasiado tiempo Estas personas han tenido que adaptarse a compartimentos muchas veces estancos entre el ámbito de salud y el ámbito sanitario, y precisamente esta mesa lo que quiere es destrazar esta línea entre ambas áreas para, pues como les decía, poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.
Una mesa que té l'objectiu d'eliminar barreres, evitar duplicitats i permetre una atenció sanitària més adequada per a pacients crònics o d'edat avançada.
I avui vos parlem també de la crisi residencial que s'accentua a les Balears. El preu de l'habitatge continua totalment desbocat. Fixeu-vos, s'ha encarit un 21% en el mes de gener, si ho comparam amb un any enrere.
És l'increment més elevat en tot el país. Segons dades de TINSA, les Illes superen en prop d'un 20% el preu màxim assolit durant el boom immobiliari. Tants, TINSA adverteix que continua la tendència iniciada l'any passat cap a una major dificultat d'accés a l'habitatge.
La dificultat d'accés a l'habitatge també s'agreuja per l'encariment de la superfície avisada. S'ha disparat a les Balears fins a un 36% el darrer any, tant per a obra nova com per a rehabilitació.
Són dades del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat, que de fet situen les Illes com el territori on més varen augmentar els metres reformats o construïts, especialment els dedicats a habitatges. La superfície avisada s'ha multiplicat per 4. Ara bé, el ritme de creixement encara no bastaria per atendre la necessitat d'habitatge.
I en aquest context de emergència residencial, el govern descarta posar un topall al preu del lloguer, una decisió que avala la seva hipòtesi a la llum dels resultats d'un informe que alerta de la caiguda del 20% de l'oferta d'habitatges de lloguer.
L'estudi de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona conclou que el control de rendes no estabilitza els preus, sinó que els manté elevats. Això després de comparar el mercat del lloguer de Catalunya, on el topall s'ha aplicat en dues ocasions, i el de les Balears, on no s'ha fet. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Se derivan una serie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
Un d'aquests perjudicis és el que tillen com a efecte frontera, és a dir, el desplaçament de la demanda de zones tensades, àrees contigües sense regular.
Hace un año había 100 personas que acudían y que respondían a esa posible oferta de vivienda de alquiler. En este último año, con la imposición de esa limitación de precios, se ha disparado esa presión por cada anuncio los 10 primeros días a 437 personas. Además de eso, nos encontramos que no solo se produce un desplazamiento de la oferta, sino que los pisos que quedan son los pisos de peor calidad y los pisos más pequeños.
L'estudi advoca per polítiques d'ampliació de l'oferta d'habitatges i bonificacions fiscals als propietaris que lloguen per ús residencial, així com més protecció als arrendadors.
I les Pitiüses continuen sent la zona més tensada on l'accés a l'habitatge és més complicat. Els experts aposten per models alternatius com la cooperativa d'habitatge o cohabitatge.
Entre les propostes, la de Sofia Ribas, autora de l'informe d'habitatge d'Eivissa del Laboratori de Transformació Sostenible.
En Àustria el que fan és limitar la compra de segons habitatges o segones residències, i com el fan no és discriminant a qui ho compra, sinó a l'ús que es fa de l'habitatge. En el cas d'Àustria posen el límit a un 16%, més o menys.
Una altra alternativa residencial és la de Marcos Tur, fundador d'Espais de Vida.
Treure propietats del mercat immobiliari a través de donacions, amb la promesa de que no tornaran mai més en el mercat especulatiu. Una vegada que tenim aquestes propietats, buscam persones i col·lectius que vulguin fer projectes de vivenda social.
I encara sobre habitatge, hem de parlar d'una notícia important per a tots aquells que ja el tenen, que han optat per la compra i ho han fet amb una hipoteca variable. No hi ha hagut sorpreses, el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès en el 2% per cinquena vegada consecutiva. La presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, n'ha detallat els motius.
The economy remains resilient in a challenging global environment.
Assegura que l'economia continua mostrant una capacitat de resistència en un entorn mundial difícil, el baix nivell d'atur, la solidesa dels balanços del sector privat, l'execució gradual de la despesa pública en defensa i infraestructures i els efectes favorables de les baixades anteriors dels tipus d'interès donen suport al creixement.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palmactiva organitza la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són ara les 7:15 del matí. Els treballadors i els usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones. Les associacions de migrants lamenten que el servei avui dia ja està saturat i que els temps de tramitació són excessius. El sindicat CECIF ho atribueix a una falta de personal endèmic, especialment aquí a les Balears, amb una gran temporalitat perquè el preu de vida fa que molts de funcionaris se'n vulguin anar a altres comunitats autònomes.
Maria Fernández, delegada del CECIF, diu que el problema ve d'en fora perquè la càrrega de feina a les oficines d'estrangeria de les Balears fa anys que és intensa. La principal dificultat és fidelitzar les plantilles de funcionaris.
Són 3 funcionarios i són 5 interinos. Estos interinos causarán baja en mayo, quizás se les extienda el contrato, pero ellos ahora mismo todavía no saben si se extenderá o no. Y los 3 funcionarios que hay de carrera, pues se irán seguramente en junio o julio porque han pedido concurso de traslado.
Farouk Pino, portavoz de la Plataforma de la Inmigración de las Baleas, tiene un punto de vista similar.
Nos dicen que no tienen personal, nos dicen que por esta razón retrasan los documentos.
L'entitat, que agrupa moltes de les associacions de migrants de diverses nacionalitats, denuncia que actualment tràmits com la sol·licitud de residència per arrelament sociolaboral s'allarguen i això comporta dificultats en el seu dia a dia.
Al dia a dia esto te afecta porque seguirás siendo irregular, seguirás trabajando en condiciones de explotación laboral, en algunos casos casi en gran parte de casos donde hay gente inescrupulosa, seguirá afectando a tu vida a nivel de alquileres.
També Marta Fernández, del CECIF, lamenta que els treballadors senten frustració perquè no sempre poden atendre els ciutadans com voldrien.
Empatizamos muchísimo con ellos y nos cuesta muchas veces, ¿sabes?, no poder ayudar y no poder llegar a más gente, pero es que nosotros, ¿sabes?, somos las manos que hay y no podemos hacer más y es muy difícil.
I tenint en compte aquest context actual, com es durà a terme la regularització extraordinària anunciada pel govern de Pedro Sánchez? L'executiu espanyol demana no avançar esdeveniments. En un comunicat recorda que està previst que comenci a l'abril i que el text que la regula està en exposició pública fins avui. Per tant, es desconeix encara la lletra petita del procediment.
I aquestes darreres hores també han sabut que les Balears varen tancar el 2025 amb un 24% més de persones migrants arribades per via marítima que l'any anterior. En total, en varen ser 4.500, segons el sistema d'acollida estatal. Aquestes xifres varen motivar la declaració d'emergència migratòria a l'arxipèlag per garantir la prestació de serveis essencials i també la capacitat d'acollida.
La tendència a la resta de l'Estat va ser la contrària. L'any passat, el nombre total de migrants que van arribar a Espanya per mar va caure un 42% respecte de l'any anterior. En total, es van atendre 124.100 persones, de les quals 20.500 varen ser traslladades de les Canàries a la península.
I en clau política, el Parlament ha rebutjat una proposta del Partit Socialista que demanava al govern i als consells insulars un pla coordinat per controlar l'oferta turística il·legal que, tot i haver desaparegut de plataformes com Airbnb, podria continuar funcionant per altres vies. El Partit Popular i Vox hi han votat en contra a la Comissió de Turisme.
Els populars han justificat la seva negativa perquè consideren que la proposta plantejava una ingerència en les competències de les institucions insulars i perquè ja existien els plans d'inspecció. Els socialistes, per la seva banda, insisteixen que el Partit Popular no té un compromís real a l'hora de fer front a l'oferta turística il·legal. Són el socialista Llorenç Pou i la popular Salomé Cabrera.
Una cosa que s'ha detectat com a il·legal és molt forta. Els estem demanant una actuacions que s'observen que són il·legals, seguir-les. I diuen no. Aquest és el nivell seu. Donen ala als il·legals perquè continuïn.
Inspecció no es fan campanyes puntuals dictades des del Parlament, sinó amb una planificació tècnica continuada, criteris professionals i autonomia organitzativa. Qui som nosaltres per dir la feina que tenen que fer els inspectors? Pretendre que el Parlament estableixi com, quan i de quina manera s'ha de fer aquesta inspecció suposaria una ingerència en l'autogovern insular.
I els hotelers del Port d'Alcúdia demanen mesures. El govern, a causa dels problemes per trobar personal, reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora, però també diuen que cal afrontar altres qüestions, com és l'augment de l'absentisme laboral.
Les cadenes hoteleres del Port d'Alcúdia, per tant, tenen problemes per completar aquestes plantilles. Un dels motius principals, la manca d'habitatge, però també n'hi ha d'altres. És Antònia Plomer, propietària de Zafiro Hotels.
Molt d'absentisme, a més, la qual les plantilles no té queda altra que créixer per la quantitat d'absentisme i de rotació que tenim i falta vivienda. Avui en dia ja no pot venir ningú de fora, la gent no s'ho pot permetre.
Zafiro Hotels i també Viva han demanat solucions a la govern. Diuen que allotgen en aquest moment tots els treballadors que poden, però no basta. També assegura que hi ha un problema de formació de personal i reclamen, per tant, més inversió en aquest sentit. Xavier Català és el director general d'Hotels Viva.
Nosaltres hi ha un hotel que durant l'hivern el cedim per la formació de menjar i beguda, de camarers i cuiners. I, bueno, el cedim perquè no hi ha instal·lacions.
Una petició en què el conseller de Turisme s'ha compromès a estudiar, Jaume Bausà.
Nosaltres sempre estem al costat de sectors, farem feina amb aquest sentit, en les diferents conselleries que també duen aquest tema, no? Com pugui ser la conselleria de treball.
I continuem encara en clau laboral. El Comitè d'Empresa i la Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca han fixat un calendari de negociacions per acordar millores que redundin en més seguretat als trens. El comitè recorda que té el mandat de convocar mobilitzacions si l'empresa no ho compleix.
La Comissió de Seguretat, però, continua sent un dels principals esculls. El comitè demana que es constitueixi ja la definitiva i el gerent proposa una composició immediata però provisional per donar més temps dins SFM als enginyers que s'han incorporat per encapçalar-la. El gerent de l'SFM, José Ramón Horta, s'ha compromès a respondre per escrit la setmana que ve les 48 demandes dels treballadors i a constituir la Comissió de Seguretat a principis del mes de març.
Cada una de las medidas que ha propuesto el comité, pues las vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y un plazo de ejecución. Si llegamos a un acuerdo en todo esto, que yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque no creo que haya demasiados problemas, pues lo que vamos a hacer va a ser después, el primer día hábil de marzo, convocar la primera reunión de esta Comisión de Seguridad Ferroviaria.
El president del Comitè d'Empresa, Ricardo Mas, confia que la nova metodologia de negociacions sigui més efectiva. Amb tot, recorda que manté la possibilitat de convocar mobilitzacions.
Nosotros tenemos el aval que si no traemos algo tangible para la Asamblea de Trabajadores que resuelva las formas internas que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocar las movilizaciones. Hemos puesto el hilo a la aguja, pero no conseguimos zurcir todos aquellos problemas que tenemos.
Dijous que ve el comitè estudiarà la resposta de l'empresa i tindran després una setmana més fins al dia de nou per arribar a un acord.
I mentrestant, a l'Estat, Comissions Obreres, UGT i CEMAF mantenen la vaga de la setmana que ve en tot el sistema ferroviari. La segona reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, va acabar ahir sense acord, tot i que els contactes continuen.
Segons el sindicat Transports, s'ha compromès a parlar amb Hisenda per cercar vies per finançar justament les reivindicacions dels treballadors. També mantindrà reunions amb l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària per cercar la manera de millorar les condicions operatives que demanen els representants dels treballadors.
I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Batlle de Leró i gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, nou director general de Cultura. Substituirà Ricarda Vicens, que ha estat fins ara en el càrrec.
La fins ara número 2 de Cultura de l'executiu ha presentat la renúncia per motius personals. Perelló la substitueix conscient que anirà en la línia de la tasca feta al capdavant de l'Institut d'Estudis Baleàrics, on a hores d'ara no té relleu.
I això quan hem sabut que Educació posarà el focus a protegir els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió o desigualtat ho farà a través d'un nou decret d'inclusió educativa. És per això que aquest dijous ha començat a treballar el grup d'experts que assessorarà la Conselleria per elaborar aquesta nova norma. Actualment està en vigor un decret de l'any 2011, però no està adaptat a la llei estatal ni a l'autonòmica. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que si la tramitació del document avança a bon ritme, podria entrar en funcionament al llarg del pròxim curs escolar. La futura norma per una educació inclusiva regularà les aules d'educació especial a centres ordinaris i també la incorporació de figures noves al sistema educatiu, com els psicòlegs que des del passat curs escolar ja treballen a les aules.
A l'hora de fer un esborrany que pugui atendre la nostra realitat, tenint en compte la nostra realitat, que és diferent a cada comunitat autònoma, per tant, nosaltres tenim una realitat diferent, i a més, també... que sigui un esborrany que quan surti, és a dir, que aquest esborrany després anirà a meses educatives, després anirà a Consell Escolar de les Illes Balears, anirà a informació pública i després tothom podrà portar.
Un altre dels problemes que pretén resoldre el decret d'educació inclusiva és la prevenció de l'abandonament escolar. A més, també es vol donar una millor resposta a la diversitat que hi ha a les aules i a les necessitats educatives. És l'inspectora d'Educació de Cantàbria, Raquel Pardo, que assessorarà Educació en aquesta matèria.
Però sí que hemos entrado en discusiones interesantes después de la presentación del decreto, por ejemplo, en el tema de las aulas hueco y cómo funcionan en nuestras respectivas comunidades, la manera en la que se atienden los profesionales de que se disponen esas aulas, y bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta de que seguro vamos a tener muchas cosas que podemos compartir y que esperemos que puedan enriquecer ese decreto.
Experts de Madrid, Castella i Lleó i Cantàbria assessoren a la Conselleria en l'elaboració del Decret d'Educació Inclusiva. També hi participen inspectors d'educació i el catedràtic de Pedagogia Aplicada de la UIB, Sebastià Verger.
També la Conselleria d'Educació defensa convertir els municipis en zones úniques d'escolarització a partir del pròxim curs escolar. La resposta que ha donat el màxim responsable del departament, Antoni Vera, després que el Consell Escolar de Mallorca ha votat en contra dels canvis. L'òrgan consultiu, a més un informe no vinculant, per la qual cosa la Conselleria continuarà amb els tràmits per tirar endavant la mesura.
També vull recordar que era un compromís electoral i de debat de l'estat de la investidura de la presidenta Proens. I, de fet, ho varen fer progressivament. El que no volíem fer era un experiment d'un dia per l'altre. És a dir, el que no volíem fer és passar de 8 zones a una. Creiem que els experiments no se poden fer així, sinó que a poc han passat de 8 zones a 3, després a 2, i ara és el moment d'anar a zona escolar única.
El PSI, però, ha carregat contra la decisió del govern. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, veu interessos darrere aquesta decisió.
Per tant, és una incongruència brutal. Tornem a veure com l'únic objectiu, clar, com deia, és beneficiar sempre dels mateixos. Privatització. Fer negoci en tot sense tenir com a objectiu principal el bé comú, la cohesió social i la lluita per la dignitat de cada un dels nostres infants de present i de futur.
I encara un darrer apunt de l'educació. La direcció del CEIP Nova Cabana, Son Macià Marratxí, ha rebaixat l'alarma creada per unes suposades amenaces a menors dins el centre. Dos alumnes de segon de primària han descrit que alumnes més majors els varen amenaçar amb un ganivet de cuina als banys de l'escola aquest passat mes de gener. Això ha creat un fort impacte entre les famílies d'aquest col·legi de Marratxí.
De fet, a causa de tot això, la direcció del centre es va reunir ahir hora baixa amb les famílies després d'enviar hi ha una circular oficial a través de l'aplicació per a la gestió educativa de les illes i els ha explicat que no hi ha proves en aquest moment fermes que confirmin cap agressió i que els fets s'han magnificat perquè els relats són totalment inconexos. És la directora Dolors Vico.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a por ahí de fer una identificació.
I temps ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa editada a les Illes, que avui parla de patrimoni.
D'una troballa excepcional, n'han parlat a l'informatiu, aturada just abans de ser espoliada fa 2 anys, Diari de Mallorca parla d'un col·lapse a Son Espases a les urgències que els ha obligat a derivar pacients a l'Hospital de Son Llàtzer. La fotografia en aquest cas és pel terrenys que el Consell ha cedit a Cort per fer un jardí botànic, però que obligarà a desallotjar la gent que hi viu en infrahabitatges. I a baix el que diu és que el Consell també fa inventari d'aquest espoli de valor incalculable, diu textualment, entre cometes, ho recalca, Mallorca, última hora en gros. Diario, última hora per la seva banda, volen dir, du aquest tema en gros, diu que les peces es decomissaren el 2024, i atenció al titular, que diu que les escoles limiten el futbol al pati pel conflictes que genera. Pel que fa a l'espoli, només Mallorca Diario diu que eren tres alemanys que vivien a Mallorca, els autors, i que estan sota investigació, àmfores, monedes, una espasa, fa inventari també Hoquei Baleares a la portada, parlam ja dels digitals, i l'Ara Balears, per la seva banda, diu que el PP ja no aposta per la contenció turística i no prendrà més mesures contra la saturació. Precisament quan el periòdico d'Eivissa parla d'una trentena de denúncies a caravanes aparcades en rústic.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de divendres. L'Hospital de Sant Espases viu una nova situació crítica per la manca de llits. Una setantena de persones estaven ingressades en una llitera d'urgències en lloc de sa planta.
L'IBE Salut reconeix la situació i l'atribueix a un increment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats. Confia que es resoldrà en 2 o 3 dies perquè hauran de derivar pacients a altres centres. La delegada del Sindicat d'Infermeria, Satxe, denuncia també la situació, que diu que se sosté des de fa dies.
Se están generando zonas del servicio de urgencias por todo el hospital. O sea, se está ampliando el servicio de urgencias, pero esa no es la solución. La solución es que el paciente que lleva ahí 2, 3 o 4 días pueda subir a una planta, estar con su familia, tener un baño y tener unas condiciones y estar atendido en la unidad que le corresponde, con las enfermeras especializadas en lo que le corresponde y con el médico especializado que le corresponde. No tiene que estar todo apelotonado en un servicio de urgencias.
Segons fonts de l'Hospital de Sant Espases, en aquesta hora, primera hora del matí, la situació ja es va normalitzant a poc perquè a les 7 ja eren 40 les persones que esperen llit i, per tant, aquesta xifra baixa a poc.
I el preu de l'habitatge s'ha encarit un 21% el mes de gener en comparació amb l'any passat.
Són dades de la Societat de Taxació TINSA. A més, segons el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes de l'Estat, la superfície avisada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears. El 2025 ho ha fet fins a un 36%.
I en aquest context, el govern descarta limitar el preu del lloguer.
La decisió l'ha pres després de conèixer els resultats d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que conclou que el control de rendes manté els preus elevats. José Luis Mateos, conseller d'Habitatge.
Se deriven una sèrie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
I treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor, de que entri en vigor la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones.
Les associacions de migrants lamenten que els temps de tramitació són excessius i el sindicat CESIF ho atribueix a la falta de personal. Mentre l'executiu espanyol demana no avançar esdeveniments, recorda que el text que regirà aquesta regularització encara es troba en exposició pública fins avui i, per tant, es desconeix encara la lletra petita del procediment.
I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Batlle de l'Heroi gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics com a nou director general de Cultura.
Substituirà Ricard de Vicenç, que ha estat fins ara en el càrrec i que ha presentat la renúncia per motius personals.
I han arribat al Museu de Mallorca més de 1.500 peces arqueològiques que havien estat espoliades. La Guàrdia Civil les va interceptar a finals del 2024.
I entre aquestes peces hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i espases. Els agents les van localitzar quan van trobar a l'aeroport de Palma una dona que s'enduia a Alemanya part del material. Ara, els tècnics del Museu de Mallorca n'han de determinar el valor patrimonial i històric.
I el temps és avui de nou notícia per mort de la borrasca Leonardo, mentre que les Balears només hi ha activats avisos grocs per mala Andalusia. La situació avui continua sent complicada.
1.500 veïnats de Grazalema a Cádiz han estat evacuats pel risc d'esllavissades. Els aqüífers estan tan plens que posen en perill estructural els edificis del poble, que està situat just damunt de les coves subterrànies. També hi ha hagut evacuacions a Còrdoba, a la zona més pròxima, al riu Guadalquivir, que ha crescut molt per les precipitacions.
A les Balears la situació és complicada, sobretot a la mà. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així és. Demà continua alterada. De totes maneres, han de parlar d'una situació que s'anirà tranquil·litzant de manera lleugera durant tot el dia. Sí que és vera que continuarà aquest temporal marítim, però insistint que no serà tan important com el que vàrem tenir a hora baixa i aquesta passada nit. Per tant, per avui continuarem parlant d'aquest vent de component oest, bufarà moderat, fins i tot en qualque cop fort, sobretot ara, aquestes primeres hores, i també se tornarà a reforçar al final de la jornada. Un dia marcat pel cel destapat, amb presència de qualque núvol mitjà, sobretot a partir de migdia i cap vespre, a punts de l'oest de les illes. Pel que fa a la temperatura, no esperen grans canvis, o pot baixar lleugerament amb valors màxims que s'han de situar en torn dels 15 a 17, fins i tot de 8 graus. Ara mateix, temperatura molt i molt suau, tenim 13 graus en Mercadal, també 13 graus a Maó, 12 a Inca, 15 a Palma, 15 també a Vila, 14 a Sant Antoni o Sant Francesc.
Informatiu matí. Esports.
Passen 35 minuts de les 7 del matí, ens atam els esports, parlant del Mallorca, que demà visitarà el camp del Barça i ho farà amb dues baixes i un possible retorn. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el capità Antonio Raillo va entrenar ahir amb la resta dels seus companys i posa una de les principals novetats de l'11 de Jagó Barrasate per visitar demà el camp del líder, el Barça. Pel que fa a l'infermeria, Marash Kumbula i Takuma Sano no podran viatjar a Barcelona. Quant al Barça, Rafinha continua sense entrenar i té complicat jugar demà el partit contra l'equip vermell. Ara mateix, el Mallorca és 14, a la classificació amb 24 punts, mentre que el Barça és líder en pla de victòries com a local. Recordem que el partit de demà entre el Mallorca i el Barça, el Camp Nou, començarà quan passi un quart de les 4 i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio, en tota la prèvia a partir de les 2:30. Avui el Mallorca farà el darrer entrenament i parlarà en roda de premsa el tècnic Jagoba Arrasate. I pel que fa a la primera divisió, la jornada comença avui mateix, ho farà a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Celta i Osasuna. I a la Copa de la Reina, el Barça en Catacoll i Patrick Guijarro jugarà les semifinals després de guanyar per 0-4 al Real Madrid. Barça, Tenerife, Badalona Llevant i Atlètic de Madrid cercaran un lloc per a la gran final. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid acompanya el Barça, Atlètic Club i la Real Societat a les semifinals. Els matalassers guanyaren a nit per 0-5 al camp del Betis. El sorteig se celebrarà avui a la 1 del migdia a Las Rozas, a Madrid. I a la Primera Federació, la UD Eivissa s'entrena amb intensitat per intentar treure els 3 punts diumenge contra el Betis Deportivo i acostar-se a la zona de play-off d'ascens. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, setmana de feina a la màxima intensitat a Can Mises. En la darrera sessió ahir a l'estadi, el tècnic de Vilassar ha estat molt damunt dels seus homes en una pràctica centrada sobretot a la circulació ràpida de pilota. Davo, el golejador de l'equip, està a ple rendiment. El gallec ja va jugar uns minuts i fent gol el passat diumenge a Can Mises en la victòria davant l'Atlètic madrileny. Pareix totalment recuperat dels seus problemes a la cuixa. Amb 6 gols i 2 assistències, és el màxim productor d'un equip que pareix que ara sí que juga a un altre ritme. Bebé, l'altre gran generador de perill, amb 3 gols i 4 assistències, ha vist com el travesser per dues vegades i l'encert dels porters rivals li han impedit millorar les seves xifres en els dos darrers partits. L'equip genera molt més i està més ben estructurat en el darrer mes de competició. I Fran Castillo, encara lluny dels números de Davo i Bebé, amb 3 gols i 1 assistència, és la figura destacada d'aquest millor moment d'una Eivissa que a poc ha anat interioritzant el mètode de Miguel Álvarez. Avui parla el tècnic en la prèvia i demà viatja a Sevilla. Recordem, el Betis Deportivo Eivissa es podrà seguir demà passat en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
I en bàsquet, el líder de la Lliga Challenge, l'Azulmarino, visitarà demà a les 5:30 la pista del Paterna. L'equip valencià es 13 a la classificació i és el pitjor local de la categoria en només una victòria en 8 partits disputats a casa seva. La jugadora de l'Azulmarino, Alba Torrents, analitza així el rival de demà.
Anar a una pista amb un equip jove i amb talent, que crec que som conscients, no?, que hem de tornar a posar el nostre màxim nivell per aconseguir la victòria.
I en motociclisme, a Moto2, Izan Guevara encara no ha pogut pujar a la versió 2026 de la seva moto perquè el test de la categoria comença la setmana que ve al circuit de Portimão, a Portugal. Guevara ja va estrenar-se a la temporada passada en el seu palmarès a Moto2 i va esvair els fantasmes d'una adaptació complicada. Izan té ganes d'asfalt i no renuncia a res en aquesta temporada que pot ser el trampolí per pujar a MotoGP. Son declaraciones a IB3.
La verdad que estoy desesperado, ¿eh? Ya por estar encima de la moto, te tengo que decir. Se me está haciendo larga esta pretemporada, pero sobre todo viene el porqué de ganar la última carrera, ¿no? El quedarte ahí con la espinita de no haber más carreras y de haber conseguido el objetivo de 3 años trabajando para eso. Misión, disfrutarlo primero y lo segundo, intentar luchar por el Mundial. Ya no conseguirlo, pero sentirme competitivo en ese aspecto.
I en bàsquet, el Real Madrid va caure a l'Eurolliga en la seva visita a Dubai. El conjunt de Sergio Scariolo va perdre per 93-85, duel igualat fins al darrer quart, en què es va decidir tot amb un parcial de 24-7 a favor del conjunt local. Sergi Llull, igual que el conjunt blanc, no va tenir el seu millor dia. El menorquí va portar 2 punts en els 5 minuts i 40 segons que va jugar.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41 minuts. A les 2:30.
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Diego Larro! Diego Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit y al postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata.
Carropiquín.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Penta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7:44. L'Agència Estatal de Meteorologia manté avui avisos grocs a totes les illes. Per malament canvi, s'han desactivat els avisos per vent. Per tant, s'espera que aquest divendres les borrasques donin una treva, encara que no acabarà de fer nat. Tot això mentre a Menorca, l'Ajuntament d'Es Castell estudia les mesures que s'han de prendre pel risc de despreniments a Cala Sant Esteve i al Fonduco. Entre les possibilitats hi ha la de limitar l'accés a zones perilloses. De fet, els veïnats del Fonduco ja estaven advertits que en cas de risc podrien ser desallotjats. La setmana passada, un despreniment va provocar la mort d'una persona a Cala Sant Esteve.
L'Ajuntament s'ha reunit amb diferents professionals de geologia, arquitectura, enginyeria per cercar solucions tècniques. Així expliquen alguns veïnats aquestes dues zones i la seva situació.
La visita de la policía el otro día, quienes nos informaron de un posible riesgo, pues uno, por supuesto, tiene un poco de ansiedad, pero sobre todo tranquilidad en este momento, hasta que vengan los técnicos para, sí, averiguar la situación real.
Que arranquen un poco, no sé, cualquier cosa tendrán que hacer.
Hombre, pues muy bien, así nos evitamos accidentes como ha habido en la Cala San Esteban. Bueno, nunca es tarde cuando se empieza algo.
El consistori també ha organitzat l'atenció ciutadana per atendre les inquietuds de les persones afectades i quan disposi d'informació contrastada es reunirà amb el veïn de Cala Sant Esteve i del Fonduco.
A Andalusia, el mal temps continua provocant incidències destacades. Ahir a hora baixa, els props de 1.500 veïnats a Grazalema, a Cádiz, varen haver de ser evacuats pel risc d'esllavissades. Molts d'ells han passat la nit al poliesportiu i al centre de gent gran del municipi veïnat de Ronda. Els aqüífers estan tan plans que posen en perill estructural els edificis que hi ha al poble situat a damunt de les coves subterrànies. Així, ja són més de 7.000 les persones desplaçades a diferents punts d'aquesta comunitat autònoma per mort de la borrasca Leonardo. També hi ha hagut evacuacions a Còrdoba, en concret a la zona més pròxima al riu Guadalquivir, que ha crescut molt per les precipitacions.
Així és, i molt d'aquests veïnats evacuats han passat, de fet, la nit a Ronda. Una d'elles, Carmen Maria García, explicava l'angoixa que senten, però també l'agraïment cap als veïnats de Ronda.
Estamos haciendo muy bien recibidos y acogidos, se están portando inmensamente bien y no nos falta de nada, nos están cuidando muy bien, a los niños le tienen animación, le tienen todo para que ellos no vivan la tristeza directa de sus padres que ven reflejada en los rostros de sus padres.
I el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i també serenitat.
No es voluntario. O sea, no se trata de, no, yo me quiero quedar, como me acaba de comentar una familia, y no, yo me quedo porque yo ya he visto muchas lluvias. No, no, se tiene que marchar. Cuando ya esto esté más tranquilo, haremos las pruebas necesarias para ver si la estabilidad es completa. Y una vez que lo tengamos claro, bueno, se vuelven otra vez a casa. Pero mientras tanto, ante estas precipitaciones, lo mejor es salir, ¿no?
Tot això mentre s'allà a Longa, que és província de Màlaga, continuen encara cercant la dona que dimecres va ser arrossegada per un riu quan intentava salvar el seu ca. Tot i que la situació és encara molt complicada en algunes zones concretes, l'objectiu és anar recuperant la normalitat a la resta del territori i la Junta d'Andalusia ha anunciat que avui mateix obriran els centres educatius de la comunitat autònoma amb normalitat, excepte, això sí, en aquells municipis més afectats de les províncies de Cádiz i de Màlaga.
I ho explicàvem a l'inici de l'informatiu. El Museu de Mallorca ha recepcionat més de 1.500 peces arqueològiques espoliades per determinar el seu valor patrimonial i històric. Varen ser interceptades a finals del 2024. Tres estrangers residents a l'illa són investigats en aquesta causa.
L'origen de les peces arqueològiques es remunta a l'octubre de 2024, quan una dona d'edat avançada va ser interceptada a l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, amb una col·lecció de monedes de diverses èpoques en les quals volia viatjar cap a Alemanya. La Guàrdia Civil va obrir un investigació i va localitzar a casa seva una gran quantitat de peces arqueològiques que se sospita que han estat espoliades a Mallorca i a altres indrets. Entre les més de 1.500 peces recuperades hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i també espases. Maria Gràcia Salvà és la directora del Museu de Mallorca.
1.500 monedes espoliades no està malament, de totes les èpoques, és com a conjunt, crec que és una de les coses a destacar. Però també vos he de dir que poden tenir qualque sorpresa dins aquestes catxes, perquè no ho han pogut obrir.
Ara el Museu de Mallorca ha recepcionat aquestes peces perquè els tècnics especialistes en patrimoni les inventarin i les analitzin per determinar-ne el valor patrimonial i històric. Posteriorment, aquestes peces, les de més valor, s'exposaran al públic. Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca.
A partir d'ara, el Consell de Mallorca, el Departament de Patrimoni i el Museu de Mallorca comença a inventariar tot aquest material i a fer una valoració científica aproximada del valor patrimonial de totes aquestes peces arqueològiques.
Tres estrangers residents a Mallorca són investigats en aquesta causa acusat del delicte d'espoli i de contraband de material arqueològic.
I sortim ara en directe. Fa 95 anys que es va posar en marxa la línia de ferrocarril que travessa Palma des del port fins a on actualment hi ha l'estació intermodal. Aquesta va estar en funcionament durant 34 anys fins al 1965. Havia de permetre l'accés directe de la mercaderia en els molls i durant la Guerra Civil la varen utilitzar també com a refugi antiaeri. És per això que es varen habilitar entrades a la plaça Major i també varen descongestionar el trànsit de la ciutat. Hem de dir que el temps que no ofereix servei, segur que vos hi heu passejat per ciutat, però no heu pogut veure qualque resta o qualque senyal que també va existir d'aquest túnel, d'aquesta línia de tren. Anem en directe fins a un d'aquests punts. Cristina Bausà, bon dia. On ets concretament?
Bon dia, i en aquests moments som just a devora el que en algun moment va ser el túnel d'aquesta línia, que és un punt on sortia el tren des de l'interior cap a l'exterior, i som a l'esplanada del que ara mateix és el Parc de la Mà, als peus de la Seu. I si donem l'esquena a la mà, si donem l'esquena en aquest passeig marítim i aixecam el cap, podem veure com encara es conserva perfectament l'arc de exterior, l'arc exterior d'aquest túnel que allà l'any en què es va construir, en aquest cas va ser en el 1932, i també allà l'escut del ferrocarril. Però en aquest indret, com ja vos podeu imaginar, s'amaguen històries personals emocionants, però també arquitectòniques, i de la història tant de Palma com d'aquest servei del ferrocarril. En motiu de l'aniversari de la línia, que com dèieu aquests dies fa 95 anys que es va posar en marxa, que es va inaugurar, volem conèixer millor com era, que va passar i els projectes de futur, i per això ja m'acompanya el president d'Amics del Ferrocarril, Miquel Àngel Riera. Senyor Riera, bon dia. Per què va ser tan important aquesta línia? No sé si ens podries explicar una mica la història.
Bon dia i fresc dia també. Quan se va crear el ferrocarril a Mallorca, el 1875, el més important era moure les mercaderies de tota Mallorca cap a Esport. I, per tant, quan tenien que anar cap a Esport, de qualque manera tenien que travessar Palma, perquè l'estació està a bon estar en aquest moment actualment, que és la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, fins l'any 1931, es va fer un recorregut per dins Palma, però, clar, a partir de l'any 1932 se va obrir aquest túnel perquè ja no podia passar el tren per dins Palma. I quan ja no podia passar, se va decidir el 28 arrencar les obres i el 31-32 se va inaugurar. Un túnel que va donar el seu servici, va donar molta mobilitat a les mercaderies, però que, clar, a un moment determinat, és a dir, les mercaderies varen deixar de ser transportades per tren, varen passar a ser transportades per camió i el túnel se va tancar pues, anys després, l'any 1965.
Crida l'atenció també que durant la Guerra Civil aquest túnel es va utilitzar com a refugi antiaeri o se va habilitar el Manco com a refugi antiaeri. Què va suposar aquesta habilitació?
Era necessari en aquells moments, és a dir, l'autoritat dirien que havia agafat el poder a Mallorca, defensar la població de possibles incursions, com hi va haver, de les tropes republicanes. I era bastant senzill travessar amb uns petits, dirien, túnels per arribar al túnel gros, i se van obrir fins a 8 llots, fins a 8 punts d'accessos per poder refugiar part de la població si feia falta. aquestes entrades, quasi totes estan pràcticament tapiades, però bueno, serien rehabilitades perfectament amb una idea de poder tornar a fer operatiu aquest túnel com un lloc històric, com un lloc de coneixement de la ciutadania.
Moltes gràcies, senyor Riera. Ja ho heu sentit, ara fa 95 anys que va inaugurar aquest túnel que travessava Palma en un principi per descongestionar el trànsit a l'interior de la ciutat i que, com ja podeu haver vist, si us heu passejat, com dèiem, per Palma, encara hi ha alguns detalls que ens recorden que aquest túnel encara hi és i que en algun moment el ferrocarril va travessar el municipi.
Gràcies, Cristina. Són ara les 7:55 minuts. Repassem altres qüestions a l'actualitat. L'exdirigent socialista Francisco Salazar ha reconegut haver rebut algun sobre amb petites quantitats de doblers relacionades amb desplaçaments. Ho ha dit aquest dijous en la comissió del Senat que investiga el cas Coldo, on també ha negat irregularitats en les primàries del Partit Socialista de l'any 2017 i que va guanyar Pedro Sánchez.
El PBB apunta que Salazar va ser un més del conegut com a clan del PUJ, és a dir, acabant d'aquest procés intern del partit hauria reconegut part de la península amb un cotxe d'aquesta marca juntament amb l'actual president del govern espanyol, l'exministre de Transports José Luis Ábalos, l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exassessor ministerial Coldo García.
Ni siquiera he visto ese Peugeot. Yo en ningún caso vi nada inconveniente ni irregular. Mis relaciones como representante de la candidatura de Pedro Sánchez con el partido, jamás hablé con nadie de financiación.
Ha comparegut a la comissió de la Cambra Alta 7 mesos després d'haver estat expulsat del PSOE arran que es fessin públiques denúncies per assetjament sexual. Ha negat també totes les acusacions i ha assegurat que ell sempre ha respectat a les seves companyes de feina.
A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. En ningún caso hablé con nadie del partido de este asunto.
I el Partit Popular de Madrid va pressionar una regidora de Móstoles perquè no denunciés el bala del municipi Manuel Bautista per assetjament sexual i laboral amb l'objectiu de tapar el cas. Des que s'ha fet públic els partits de l'oposició, que són el Partit Socialista Més Madrid i Vox, demanen la dimissió de l'edil, cosa que ell descarta.
En una conferència de premsa, Bautista ha assegurat que la via judicial no s'ha explorat i que el Comitè de Drets i Garanties ha arxivat el cas.
Una informació periodística creo que no es suficiente para que se tomen ninguna decisión. Yo voy a seguir trabajando por y para los mostoleños desde el minuto uno. Y bueno, vamos a ver cómo surgen los acontecimientos, porque a día de hoy no tengo ninguna intención de convocar ningún pleno.
Segons ha publicat el diari El País, Bautista hauria escrit a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per contar-li els fets i s'hauria reunit amb altres càrrecs de la formació. Davant la falta de suport, la regidora va entregar l'acta, va deixar la política i es va donar de baixa com a militant. El secretari general del PP madrileny, Alfonso Serrano, nega aquestes acusacions.
Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal.
En tot cas, Alberto Núñez Feijóo ha tancat files amb la seva formació.
Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no cabe. Si hay denuncia, hay que investigarla.
I el secretari general del PSOE a Madrid, Óscar López, acusa Isabel Díaz Ayuso de tapar el cas i exigeix dimissions dins el PP.
Y parece que la señora Ayuso no se reunió con la víctima, sino con el alcalde, para darle amparo. Entonces, el nivel de hipocresía y de desvergüenza és infinit.
I arribem a les 8 amb aquesta cançó.
Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
Has amb el cor la cançó oficial del Correllengua ha germanat un himne en què músics de tots els territoris de parla catalana s'han ajuntat per cantar com si fossin una sola veu. L'han presentada aquesta mitjanit passada de manera simultània a les ciutats de Palma, de València i de Barcelona.
Amb el cor és un himne de la iniciativa més gran dels darrers anys per promoure el català i la societat civil, diuen, i implicar-hi totes les generacions, tant si és la seva llengua materna com si l'han presa de grans. La flama de la llengua recorrerà tot el territori des de Perpinyà fins a l'Alguer, passant per les Balears. El productor de la peça és el mallorquí Juanjo Montserrat, presenta la festa de presentació de nit a l'espai de la cooperativa Suscultura.
Molt van posar d'acord en fer una cançó molt emotiva, que sigui com un himne, no? Un himne agermanant a totes les zones de parla catalana.
Fades, UQR, Pal de Gall, Pitxorines, també Catarres, la Gossa Sorda, la Fúmiga, tots ells participen en aquesta cançó.